migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Espanya, el 10,8% de les persones presenten, doncs, alguna malaltia mental. D'aquestes persones, el 7,2 són homes i el 14,2 dones. És a dir, en principi, les xifres diuen que afecta el doble, pràcticament, a les dones que als homes. Dins d'aquest ventall del que pot considerar alguna malaltia mental, hi ha moltes, ja ho sabeu, no? L'ansietat, per exemple, no? Podria ser, o trastorns, en aquest cas, no? La pregunta és, quantes persones reben el tractament adequat? Poques, poques. De fet, quan parlem de cuidar, sobretot quan ja entrem en un terreny més complicat, parlem de que el 88% de les persones de les labors d'atenció i recolzament les realitzaran persones cuidadores informals. Això què vol dir traduït? Doncs la família, els amics, i aquí principalment són dones, en un percentatge molt elevat. Estem parlant pràcticament del 90% dones. Vull dir, mireu com canvien les xifres i els equilibris, eh? Les xifres són així de crues, en aquest cas, eh? En el cas del tractament, més de la meitat de les persones amb aquest tipus de trastorns, que poden ser molt variats, i que necessiten un tractament, no ho reben. I un percentatge de les persones que reben aquest tractament no és l'adequat. Bé, en aquest cas estem parlant d'una qüestió que des de la pandèmia cap aquí crida molt l'atenció i ens ha fet aixecar molt les orelles. És un problema que cada cop tenim més a sobre de la taula. En aquest cas, entre l'11 i el 27% d'aquests trastorns mentals tenen la seva arrel o es poden atribuir a les condicions de feina. Bé, parlarem d'aquests trastorns avui. Hi ha un exemple que pot reunir moltes coses quan situacions fallen. Vull dir, els protocols que tenim, que tenen els serveis socials, que tenen els ajuntaments, que tenen les institucions, les administracions, intenten ser el millor possible. Però res és perfecte en aquest món. Parlo de les imatges sorprenents, impactants, d'aquest senyor de 250 quilos, l'Alejandro, que va ser rescatat de la seva casa al Prat de Llobregat. Una greu afectació de síndrome de Diògenes, hi havia, doncs, no podrien entrar als serveis d'emergència. El cas és que el senyor va caure i va trucar als serveis d'emergència. Portava una setmana sense menjar. Els serveis d'emergència no van poder entrar per la porta a casa seva perquè les escombraries no permetien obrir la porta. Llavors van obrir un boquet a la finestra per poder entrar i rescatar-lo. Què va fallar o què no va fallar? Quins protocols hi ha i quins protocols no hi ha? Doncs el cas és que l'Alejandro ho va fer bé, em permeteu, i quan dic bé, entre cometes, perquè els veïns no van detectar cap problema i els serveis socials no podien anar més allà de la seva porta. En parlarem de tot això aquí. Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia, COPE Catalunya i Andorra. Doncs bé, de la part de la meitat de Catalunya cap a dalt, cap al nord, doncs hi ha una alerta generalitzada per intensitat i acumulació de pluja, acumulació d'aigua. Localment poden ser fortes en forma de tempesta, acompanyades de pedra o calamarsa. És a dir, si heu de circular per aquestes zones, molta atenció, perquè ja aquesta tarda, a partir d'aquí, ja s'esperen que arribin aquests ruixats. La qüestió, i aquesta alerta seguirà i continuarà activada demà dijous, durant matí i tarda, sobretot al litoral i prelitoral de Catalunya, en aquest cas, eh? Per avís d'intensitat de pluja. Les temperatures, si fa o no fa, es mantenen. Es mantindran entre aquests 24-29 graus arreu de tot el territori. Demà s'espera una petita davallada de temperatures, però ja serà demà dijous, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? L'actualitzem. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Molt bon dia. Doncs trànsit a aquesta hora, en general, estable, amb ja poques vies amb retenció o amb problemes que puguem destacar de forma important. Bàsicament, sobretot, la ronda litoral, on queda lentitud amb retencions entre Bonpastor i Poblenou, sentit Llobregat, de forma intermitent o fragmentada, i també a la C-17, a la zona de Parets del Vallès, en sentit nord, en sentit Vic. Recordem que a la C25 hi queda un carrer tallat a l'altura de Sant Bartomeu del Grau, concretament dins el túnel de Fontfreda, en sentit Girona. Recordem que és per un vehicle que s'ha incendiat aquest matí i que ha deixat aquest carril tallat perquè s'està acabant de reparar els danys que han quedat en aquest punt de la via. En tot cas, a la resta, de moment, com dèiem, circulació en general còmoda. És tot. Bon dia.
Gràcies, Eduard. Que tinguis un bon dia. Venga, vamos a invertir en salud, vamos a adelgazar, vamos a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas sin pasar hambre a todas horas y es posible con el plan 1, 2, 3 de Clinitec. Enriqueta, ¿cómo estás?
Muy buenos días, tú. Pues sí, porque lo vamos a conseguir perder peso de manera saludable. Vamos a decirle adiós una vez a esa barriguita, a esos michelines, a esos kilos de más, con el plan 1, 2, 3, que además con él te vamos a adjuntar gratuitamente un estudio de tu metabolismo en función de tu edad, género y altura, para que pierdas peso, para que bajes volumen. Así que muchos oyentes, Cruz, estarán cansados de, dice, he hecho muchas dietas estrictas que no me han funcionado. Pues vamos, la solución es el plan 1, 2, 3, que no son batidos, que sigues comiendo y que en 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos.
Pues mira, el plan 1, 2, 3 está realizado por laboratorios Clinité, que es natural, con registro sanitario, es apto para hombres, para mujeres. Mira, si eres celíaco, celíaca, diabético, deportista, también te vale el plan 1, 2, 3 y lo consigues solo en 3 semanas, Enriqueta. Venga, pautamos la semana, si te parece. ¿Qué hacemos la primera?
Pues la primera semana vamos a deshincharnos, a evitar retención de líquidos y combatir el estreñimiento. En esa semana perdemos más de 2 kilos y bajamos más de 2 centímetros de volumen y tomaremos los sobres de piña.
La segunda semana, ¿cómo seguimos?
Pues vamos a seguir con los sobres de naranja que nos ayudan a renovar la flora, a drenar y a que desaparezca esa grasa del vientre porque aceleramos el metabolismo.
Y la tercera semana, ¿cómo vamos a rematar?
Pues rematamos con estas cápsulas captagrasas que son saciantes, que nos atrapan y eliminamos la grasa localizada para que sigamos perdiendo peso sin efecto rebote. Y el resultado, sí, sí, han pasado 3 semanas, pero el resultado es de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? ¿Quieres informarte? Pues llámame, que el teléfono es fácil. 650-51-52-53. Lo tienes en tu domicilio, si quieres, mañana mismo por mensajería. Y sin gastos de envío.
Efectivamente, es económico. Vas a bajar de peso y volumen y vas a recuperar esos niveles de azúcar, de hipertensión, de colesterol. Oye, Enriqueta, vamos a poner también, hoy es miércoles, el gel adelgazante, este de doble acción para los oyentes de COPE.
Bueno, es que es extraordinario y es un complemento ideal con el plan 1, 2, 3, este gel con rolón incorporado. Lo vamos a poner gratis y llaman ahora mismo, los oyentes de COPE, con este gel. Cada día un masaje para reducir centímetros, para quemar grasa y drenar líquidos. Gratis con tu plan 1, 2, 3, si llamas ahora mismo, 650-51-52-53.
650-51-52-53 y atentos a esa oferta para COPE Cataluña, el gel termorreductor adelgazante con tu plan 1, 2, 3, llamando al 650-51-52-53. Ahí estás tú y todo tu equipo, Enriqueta, pues para atender e informar sobre todas las bondades del plan 1, 2, 3.
Aquí está mi equipazo, estoy yo misma para ayudarte, para informarte, para asesorarte, para prepararte, para adelgazar, bajar volumen, rápido y seguro, y que luzcamos todos tipo este verano.
Enriqueta Patunet, Patunet.
Patunet molt gran, Patunet, adeu, adeu.
Adeu, adeu. I de seguida parlarem precisament d'aquestes malalties mentals, d'entre síndromes. En aquest cas parlarem de la síndrome de Diògenes i dels protocols d'actuació. Amb l'Andrea Gavarró, com estàs? Bon migdia, Andrea.
Hola, bon dia.
Benvinguda. De seguida parlem amb ella i sobre aquest tema aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
La convocatoria formal de las elecciones, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Vamos a poner un cierto orden en contarle las cosas de ayer. Pedro Sánchez quiso un plebiscito y plebiscito al
fin. Te lo estamos contando.
Desde el punto de vista estratégico, dentro de la hecatombe, pues la jugada es inteligente.
Una decisión que llega después del batacazo del Partido Socialista en las elecciones.
Yo creo que la cosa está muy clara. Sánchez intenta frenar lo que es una debacle.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro
en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Michael Douglas, Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa uns dies veiem aquestes imatges sorprenents, impactants, d'aquest veí del Prat de Llobregat, 200 quilos de pes, com era rescatat del seu habitatge, de la seva llar, que tenia una greu acumulació de residus. Això se'n diu la síndrome de Diògenes. Hi ha moltes coses que hem parlat aquí. Què ha pogut fallar, si ha fallat alguna cosa? Quins protocols es segueixen davant de tot això? Clar, és que a vegades la línia és difícil, per molt bé que es vulgui fer, no? Què és la síndrome de Diògenes? En tot cas, comencem per aquí. Com estàs, Andrea? Benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel. Doncs mira, la síndrome de Diògenes és un conjunt de símptomes que es donen en persones que tenen gran dificultat per separar-se dels seus béns. Per molt que per nosaltres puguin no tenir un valor molt, molt important, per ells sí que el tenen, no? I segons expliquen diferents experts, al contrari del que pugui pensar la majoria, no és una malaltia, sinó que es tracta d'un conjunt de símptomes que algunes persones amb malalties mentals poden adoptar.
I quins factors poden predisposar a patir això, la síndrome de Diògenes?
Doncs alguns són la solitud i també altres que s'accentuen amb l'edat, com que són persones obstinades, desconfiades, introvertides, suspicaces, i també poden afectar altres circumstàncies estressants que apareixen en la vellesa, com la falta de llaços afectius o la pèrdua de reconeixement social i laboral. Al marge d'aquesta patologia, que comporta després el trastorn, no? Molts autors diuen que està vinculat a una altra mena de desordre psiquiàtric o alteració mental, com poden ser l'esquizofrènia, la depressió, la dependència a l'alcohol o la deterioració cognitiva. Llavors, això acostuma a aparèixer en persones d'edat avançada que generalment viuen soles o se senten soles per la mort d'una parella o un familiar molt proper.
Bé, i per què rep aquest nom?
Doncs aquest terme es va encunyar el 1975 fent referència al filòsof Diògenes de Sinope de l'antiga Grècia. Paradògicament, Diògenes duia una filosofia de vida austera, desposseïda de tot bé material.
Mira, és que possiblement, com pertanyia a l'escola filosòfica dels cínics, va posar aquest nom a la patologia directament oposada al mode paradògic, no? Segurament tot això, eh? Bé, quantes persones, si posen xifres, quantes persones ho poden patir?
Doncs això afecta un 3% de la població major de 65 anys d'edat a Espanya.
I si busquem els trets diferenciadors?
Tendència a l'aïllament voluntari, eludeixen les normes i relacions socials, alhora abandonen la seva pròpia salut i higiene personal, la neteja de la casa en què viuen, especialment s'obliden de l'alimentació pròpia, que sol ser molt precària i pot conduir a important desnutrició i deteriorament físic. Alhora mantenen actituds hostils enfront de veïns i familiars, rebutgen tot tipus d'ajuda i neguen el seu propi trastorn, no? Minimitzen els seus mals hàbits.
I quin tractament es pot aplicar a tot això?
Doncs ha de començar per una detecció de casos de risc, un ingrés en un hospital general, unitat geriàtrica i abordatge dels trastorns mèdics, no? És indispensable un diagnòstic i s'han d'adoptar mesures de protecció social pertinents, evitant el retorn del malalt a les seves condicions de vida prèvia un cop s'ha detectat.
Doncs mira, parlem precisament, i ara posarem com a focus, com a exemple de tot això, el cas que va passar al Prat de Llobregat fa uns dies, i parlem amb el cap d'acció social de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, el senyor Arnau García. Arnau, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Què va passar? Com es va descontrolar el tenir localitzat a l'Alejandro?
Com es va descontrolar? No és que es descontrolés, és a dir, l'Alejandro, per part nostra, per la part social, aquí entenc que hi ha diverses derivades, des del... Nosaltres vam fer unes atencions l'any 2012, 13, 14, 15, que han acabat, doncs la situació era normal, era correcta, era on estava una situació normalitzada, que no, en aquell moment es va valorar que no requeria de cap més acompanyament, i treballava, tenia una vida normal, tenia ingressos, tenia rutines, els veïns amb qui també es va treballar veien que Alejandro tenia un bon aspecte físic, que feia una vida normal i hi havia una bona relació de veïnatge, no? En aquell moment això es dona per normalitzat, per una situació doncs, ben treballada des del punt de vista social i sanitari, però després entenem que la situació s'ha anat deteriorant en els últims anys, sobretot intuïm que la pandèmia doncs sí, ha ajudat a augmentar aquesta solitud i aquesta situació, aquesta deixadesa que hem pogut veure tots, no? I totes. I el que ha passat en tot cas aquí és que no han sorgit els indicadors o els indicis o aquells senyals que acostumen a sortir, ja sigui des del veïnat, des dels serveis sanitaris o des d'altres llocs, que ens donen peu als serveis socials
per actuar,
intervenir i a generar un treball doncs, de xarxa per actuar davant d'aquest tipus de situacions.
Com es pot intervenir? Perquè tu sense... no pots entrar a una casa perquè sí, no? També aquest és el
correcte,
què, no?
Correcte, és a dir, aleshores, quan hi ha una situació d'aquest tipus, que és la pregunta que em dius,
sí,
és molt difícil detectar-ho i és molt difícil entrar al domicili si la persona no vol, no?
Si és un cas d'emergència, no? No és el cas, no? Que hi ha un avís dels veïns, que sí que es detecta que pot haver un problema, com per exemple aquest, encara que no t'ho demanin, tu pots entrar o no pots actuar?
Nosaltres no podem entrar. Els serveis socials no poden entrar a un domicili sense l'autorització de la persona.
D'acord.
Nosaltres treballem, en aquest cas, quan volem fer això, més des del que jo en dic artesania social, és a dir, treballar-ho amb els diversos agents, mirar la xarxa extensa, treballar amb la família, treballar amb els serveis sanitaris, amb els serveis de salut mental, veure qui té el vincle, qui té el millor vincle, intentar treballar-ho perquè la persona et deixi entrar al domicili i et deixi fer un treball. Perquè si no et deixa, nosaltres no podem entrar-hi.
No es pot entrar.
Altra cosa és una situació d'emergència o una situació en la qual hi ha una denúncia molt explícita per part dels veïns on es detecta una situació i els serveis d'emergència consideren que s'ha d'entrar i o es demana un permís judicial o es demana que es faci falta, no? Però d'entrada, els domicilis són inviolables.
D'acord. Suposo que en aquest cas, si els veïns haguessin detectat l'acumulació de brossa, s'hagués produït aquesta situació d'emergència, suposo.
Si haguessin detectat aquesta acumulació de brossa, haguessin pogut accedir via un permís judicial per salut pública, no per lo social, per una qüestió de salubritat, de salut pública.
Bueno, de fet, l'home demanava menjar a domicili, que feia unes instruccions molt precises als repartidors perquè li deixessin a la porta i el recollia quan s'assegurava que ningú dels veïns podia veure, no? Ni tan sols detectar tot el que hi havia allà dins.
Que mira, en paraules d'un familiar seu, no?
Sí.
Ens ha enganyat a tots, no?
Ostres.
Les agafo. Per què? No ens ha enganyat. Ens ha enganyat en termes de que que ha aconseguit amagar molt la situació que estava vivint, no? I si no l'hagués amagat tant, t'asseguro que tant els veïns, que són veïns molt compromesos i molt preocupats, no? És una escala molt maca en aquest sentit, com els serveis públics, com la pròpia família, evidentment haguessin aixecat la llebre i haguessin forçat una intervenció doncs, més coordinada i més intensiva, no?
Arnau, la darrera pregunta que et faig, te la faig a tu perquè et tinc aquí, però això seria una pregunta extensiva a qualsevol organització d'acció social, de qualsevol ajuntament, a qualsevol punt de Catalunya. Això acostuma a passar? És a dir, sorpreses com aquesta són habituals?
No són habituals. Sempre apareixen, és a dir, casos de persones acumuladores als seus domicilis, en tenim i en treballem. Al nostre municipi potser en tenim 3 o 4 d'actives amb qui s'està fent una feina molt intensiva. Però normalment es detecten les situacions. I quan es detecten, activem les xarxes. Són casos molt complexes, on cal treballar de forma molt coordinada, sobretot la part social i sanitària. I evidentment que n'hi ha i n'hi haurà sempre, no, malauradament. Però però la dificultat està en detectar-ho, i normalment es detecta, perquè o es detecta per policia, o es detecta pel veïnatge, o es detecta per la pròpia família. Sempre hi ha algun casos com aquest, on no es detectin aquest tipus de situacions, on hi hagi tanta acumulació de brossa i no es detecti, no és habitual.
Doncs, senyor Arnau García, cap d'Acció Social de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per haver respost a les nostres preguntes. Molt amable.
A vosaltres. Adéu.
Adéu. Gràcies. I el cas és el següent, que a més, l'Alejandro el que feia, en tot cas, amb tota la greu, si busqueu fotografies, són increïbles, hi havia una greu acumulació de brossa, però no feia pudor. Per això els veïns no ho van detectar. No hi havia orgànica, escombraries orgàniques que s'estiguessin podrint allà i fessin aquesta olor característica d'aquestes situacions. Per això va ser molt més difícil de detectar, perquè no hi havia cap mena de pudor que ho detectés. És una d'aquestes qüestions, i a més, Alejandro tenia un de les símptomes que ens explicava abans l'Andrea, no? Que és que abans de la pandèmia va patir doncs la mort del seu pare, és a dir, aquest trastorn, aquest impacte, doncs ens porta a vegades a reaccions com aquesta. De seguida actualitzem titulars.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 617-789-859.
Aquesta primavera descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per a gaudir de l'essència de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i tranquil·litat dels seus espais o dels exclusius tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada, esperit anfitrió.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga.
Oferta, te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Saludem al blaugrana Nico Laprovítola. Nico, buenas tardes.
És un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sergi Dalé, que ja t'escolta Esports Cope, Joan.
Podem saludar Gerard Deulofeu. Gerard, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Riqui de Jong, balón para Jordi Alba. José, gol del Betis. ¡Gol! Remata, gol de Rodrigo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. És el moment d'actualitzar titulars de la jornada amb l'Iker Mons. Com estàs? Bon migdia, Iker.
Bon migdia.
Com ho tenim, això, Iker?
Doncs mira, aprofitaré del petit debat que fèiem fora de micros sobre política municipal i general, perquè comencem recordant que els ciutadans ja poden sol·licitar telegramàticament el vot per correu per les eleccions del 23J, del juliol. És requisit indispensable per poder fer el vot per correspondència. Desarticulat a Barcelona...
Ja es pot fer? Fins quan es pot fer? Tenim aquesta dada? Fins al dia? Bueno, ja m'ho diràs.
Diria que la setmana anterior a les eleccions, en principi...
D'acord. El cas és que ja es pot demanar, no?
Es pot demanar ja.
Molt bé.
Ara sí, comencem amb titulars. Desarticulat a Barcelona un grup que venia preservatius i medicaments per la difusió erèctil il·legals. És fantàstic, ho sé. Oferien els productes a dones dedicades a la prostitució a través d'una aplicació de missatgeria instantània. D'altra banda, detenen al barri de Tarragona de Sant Salvador un fugitiu buscat al Marroc per homicidi, tràfic de drogues, tràfic d'armes i persones. La policia espanyola el va detectar quan intentava vendre un vehicle a través d'internet. Detingudes quatre persones per utilitzar la targeta bancària. Atenció, d'una persona morta a la Pobla de Mafumet. Els arrestats haurien realitzat compres fraudulentes per valor de 4.430 euros.
Carai.
I un estudi pioner a la Universitat Rovira i Virgili conclou que la bombolla immobiliària va influir a les sentències judicials sobre l'habitatge. Els investigadors analitzaven el contingut de 100.000 resolucions judicials que tenien un punt d'inflexió a partir del 2015. I acabem amb cultura. El Posidònia Fest inclou concerts gratuïts en una tercera edició que compta amb Albert Pla com a cap de cartell.
Molt bé, Iker, moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
L'actualitat esportiva en mans de l'Albert Díez. Albert, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bé, senyor Cruz, què tal? Bon dia a tothom.
Per on hem de començar? Pel Barça? Per Messi que no ve? O que ve? No sé. Per ajustament? Pels partits que tenim? Pel que queda? Per pressupost de l'Espanyol de cara a segona? Per la final que tenim del Sevilla? Encara que això no tocaria fora, no era esport català. Per on vol començar aquest increïble menú?
Seguim amb més coses, ja estan explicats els títols. No. Miri, comencem per Leo Messi perquè sap que el Barça està regalant entrevistes en aquest final de temporada. Puja el pa, òbviament, quan parla el tècnic del Barça, Xavi Hernández, i ve parlant també de Leo Messi. D'això nosaltres també comentarem, informarem i sentirem el tècnic del Barça a l'edició d'avui d'Esports Cope. Avui és un dia important. Per què? És una setmana emotiva. El diumenge s'acomiadava el Camp Nou, sí. Les reformes que traslladen l'equip a Montjuïc la temporada vinent. Doncs avui s'acomiada Sergio Busquets. I demà, avui al vespre, i demà serà el torn de Jordi Alba. Estem pendents del comitè de competició i de la resolució que faci aquesta impugnació que va fer l'Espanyol del partit davant l'Atlètic de Madrid. És notícia avui que Mitchell, el tècnic del Girona, amplia contracte fins al 2026. Són dues temporades sobre el contracte que finalitzava, no aquest 30 de juny, sinó el 30 de juny de 2024. I també és notícia avui, fora del futbol, la gran classificació del Joventut de Badalona per les semifinals de la Lliga Endesa de Bàsquet per la via ràpida. Ha eliminat el segon cap de sèrie, que és el Baskonia. Dues victòries, dos partits, dues victòries. Atenció a la penya, que és semifinalista de l'Eurocup, semifinalista de la Copa del Rei i ara mateix semifinalista de la Lliga ACB de bàsquet.
Poca broma, amb la penya.
Poca broma, Treballa bé, eh?
No, ho fa bé.
Badalona és notícia, eh?
Ara mateix sí,
per moltes coses, eh? Senyor Cruz, per moltes coses.
Albert, moltes gràcies.
A vostè, bon programa, que vagi molt bé.
Cuida't, gràcies. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda ampliarem aquestes i d'altres informacions esportives de casa a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlarem d'empadronaments, parlarem de joves migrants. Parlarem d'aquesta qüestió, bàsicament, d'aquesta qüestió ètica i de futur, i parlarem amb el síndic de greuges de la ciutat de Barcelona perquè ens ho expliqui. Però, en principi, no sé, suposo que sí, eh? Necessites diners ara mateix a l'instant? Doncs mira, tenim la solució per tu. En Record Motor, compren el teu cotxe al moment, ara mateix. Tant és així que en menys de 30 minuts tindràs els teus diners al teu compte. Escoltes bé, he dit 30 minuts, mitja horeta, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com funciona això? Mira, tu entres al web, recordmotor.com, record amb cada quilo, eh? I omples el formulari amb les dades del cotxe. es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. Ja està. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en un temps rècord, eh? Així que, ja ho saps, visita recordmotor.com, amb cada quilo. recordmotor.com, omple el formulari i deixa que la gent de Record facin la resta. Només en 30 minuts els diners al teu compte. De seguida parlem d'empadronaments, d'aquestes tàctiques i el per què i el com aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
La convocatòria formal de les eleccions, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Vamos a poner un cierto orden en contarle las cosas de ayer. Pedro Sánchez quiso un plebiscito, y plebiscito...
Te lo estamos contando.
Desde el punto de vista estratégico, dentro de la hecatombe, pues la jugada es inteligente.
Una decisión que llega después del batacazo del Partido Socialista en las elecciones...
Yo creo que la cosa está muy clara. Sánchez intenta frenar lo que es una debacle...
No te pierdas las claves de Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La sindicatura de Greuges ho està deixant molt clar i deixa el Consell molt clar sobre la taula. És necessària una millor col·laboració entre les administracions, que això ja és demanar, per protegir què? El dret a l'empadronament de la infància estrangera indocumentada que arriba aquí. Són nens, són nenes. S'han de protegir, en aquest cas, s'han de protegir. Tenim al telèfon precisament el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David Bondia. David, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, seria això, però com ho fem? Com fem que aquests nanos tinguin aquest dret a l'empadronament o a millorar aquestes condicions?
Sí, a part del dret a l'empadronament, dels drets que atorga i tot això, el que hem de parlar és de la responsabilitat de l'administració. A nosaltres es va entrar un cas d'un nen que va estar acollit per la DGAIA, va estar 3 anys acollit per la DGAIA i després se li dona a la tutela d'una família. El que passa que aquesta família es dona compte que el nen no està empadronat. Llavors aquí hem de veure la família en el seu moment per moltes dificultats. Nen nascut de pares estrangers però nascut a l'estat espanyol. Els pares, per situacions de vulnerabilitats que patien, no el van poder cuidar en aquest nen, se'ls va prendre la tutela, va estar acollit sota la DGAIA i la DGAIA no el va empadronar. Primera responsabilitat, que és la DGAIA, que no, quan està sota la seva tutela no fa els tràmits necessaris. Després hi ha una família acollidora i aquesta família acollidora va, com el de Barcelona, l'intenta empadronar i es donen compte que el document que li ha donat la DGAIA per poder empadronar-lo, perquè és un document exprés, o s'ha de fer en la partida de naixement o, si no, de forma substitutòria es pot fer amb el document de la DGAIA, és incomplert perquè no posa el lloc de naixement. Llavors, quan van a l'oficina d'atenció a la ciutadania a empadronar-lo, li diuen que no el poden empadronar perquè aquest document és insuficient. Aleshores, nosaltres no podem entrar a valorar que sí que ja t'ho dic obertament, una crítica a la DGAIA, però no és la nostra competència, però el que sí que diem és que hi ha d'haver una col·laboració entre les administracions. Si el Departament del Cens veu que aquest document li manquen dades, el que hauria d'haver és elevat a una instància superior per intentar parlar amb la DGAIA, intentar subsanar aquest document per poder-lo empadronar. I sobretot perquè estem parlant de l'empadronament. L'empadronament és una obligació per a les persones, però també una obligació per a l'administració. L'empadronament és la porta d'entrada de molts drets. Clar. El dret a l'assistència sanitària, el dret a l'educació, multitud de drets. Què fem? que al no donar-los aquest títol, el que estem fent és que no puguin accedir a determinats drets.
I no els hi donen o hi ha moltes dificultats per aconseguir-ho? Perquè al final es fan o no es fan? Què es fan amb aquests nanos? Perquè els menors de dos també se les ha de protegir, de moltes maneres, no?
Sí, per exemple, Barcelona ho està fent bé en el tema de l'empadronament sense domicili fix, és a dir, gent que no pot acreditar el domicili perquè igual ha llogat un pis i la persona que li lloga no el deixa empadronar, etcètera, etcètera, sí que intenta subsanar-ho. Però que nosaltres aquí el reivindiquem és que hi ha d'haver una major agilitat en les administracions i sobretot la col·laboració entre les administracions. Si et fa falta aquest document a Barcelona per poder empadronar-te i veus que hi ha un defecte de forma, que és de la DGAIA, no passis a la família acollidora que hagi d'anar a fer el tràmit de subsanar el document, sinó que col·labora entre les administracions i sobretot per veure que és necessari per accedir a multitud de drets. Llavors, la nostra primera crítica és no són competents per anar a la... Primera crítica és perquè la DGAIA, si va estar durant 2 anys o 3 anys acollit per la DGAIA, no va fer els tràmits. Això ja em sembla. Però després, si veus que aquest document que t'ha donat... Jo tinc aquí davant el document, que està bé el document, però el que diu és un document que el que fa és tal, perquè pugui empadronar l'infant esmentat en el domicili acollidor. Però hi ha un defecte. El defecte és que no posa el lloc on ha nascut. Però és l'únic defecte que hi ha. Això, el Departament del Cens, el que hauria és fer una trucada directa a la DGAIA i demanar a la DGAIA que subsanés aquest document. Bàsicament, per què? Perquè si no és una negació de drets.
Clar. I a partir d'aquí, com es genera aquesta documentació? Perquè ara aquests nanos no tenen DNI, no tenen una identitat clara, no? A partir d'aquí, com es genera tot això? Per on es comença? Quin equip posa la primera pedra?
No, la primera pedra és això, de dir que la família acollidora ja ha fet el pas d'acollir un nen que està en una situació de vulnerabilitat, el té ja en el seu domicili, l'està cuidant, l'està tractant, li està donant un projecte de vida. Llavors, que aquest projecte de vida que li està donant la família acollidora no es vegi trabat per un tràmit administratiu. Llavors, al final sí que ho ha modificat la DGAIA, ha fet el document correcte i ja l'han empadronat, però el problema que es planteja és per què no el Departament del Cens, en lloc de passar-li la responsabilitat a la família acollidora, no va fer el tràmit directe amb la DGAIA i demanar-li a la DGAIA que subsanés aquest document. I aquest, el debat general és el tema, i tu penses al principi, el tema de l'empadronament, i sobretot perquè els infants estem parlant, i tu deies que és el nostre futur, però també és el nostre present, els infants que estan a casa nostra. Llavors, nascut a fora, nascut aquí, en situació administrativa regular, situació administrativa irregular, és igual, són els nostres menors, i per tant les administracions han de facilitar qualsevol tràmit per poder accedir a qualsevol dret.
És un problema també de... No sé si s'ha detectat des de la sindicatura o de competències. És allò que ens passem la patata calenta?
Nosaltres, des de la sindicatura, el que hem detectat és que quan hi ha 2 administracions implicades, aquí ja tenim un problema.
Aquí hi ha problema. Hi ha cacau, ja.
Tenim un problema perquè... Bueno, però el que hem de facilitar és... Ho hauríem de veure de forma positiva, 2 administracions implicades, 2 administracions que poden garantir drets. Bé, doncs quan hi ha 2 administracions implicades i hi ha un tràmit que o una de les 2 falla, no hi ha la voluntat o no hi ha la rapidesa per subsanar qualsevol defecte. Llavors, el que hauríem de plantejar-nos és això, el tema de col·laboració entre les administracions. Nosaltres, en el fons, la resolució que diem és que no hi ha hagut una, per part del Departament del Cens, aplicar la legalitat. Aplicar la legalitat, però el que hauríem de dir és que, més enllà de la legalitat, ha d'anar per un criteri d'equitat. Equitat, el que vol dir és fer un pas, intentar que sigui la pròpia administració que solucioni un problema que ha creat l'administració. És igual si sigui administració municipal o administració autonòmica. I, per tant, el que demanem és una major col·laboració entre les administracions.
Doncs, senyor David, bon dia. Síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta, moltes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. I bé, de seguida parlarem d'imatge i de la importància de la imatge. Parlarem amb la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González, per parlar d'això, no? De la imatge. Si és que la imatge a vegades pot ser un bluff, però també ho és tot. És la teva tarja de presentació personal i com a imatge d'empresa, no? Com a imatge de llocs. I bé, però abans d'això, us vull anunciar una cosa. Parlarem de tecnologia, i atenció perquè la tecnologia és una nova revolució que se'ns tira a sobre. La nova revolució tecnològica porta a les sigles de la intel·ligència artificial. I parlarem amb Kyndryl. Amb Kyndryl, qui és Kyndryl? Kyndryl és el proveïdor més gran de serveis d'infraestructures d'intel·ligència i de tecnologia del món, que tenen milers de clients empresarials en més de 60 països. Aquesta empresa, Kyndryl, doncs dissenya, construeix, gestiona, modernitza els sistemes informàtics, vaja, d'informació complexes, i d'aquests que tenen una missió crítica en el planeta cada dia. Doncs mireu tota la de conversa que dona parlar de tecnologia i d'aquest tipus de control d'informació i, sobretot, de tecnologia. Aquest divendres, dia 2 de juny, farem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, i migdia des de COPE Catalunya i Andorra, ho farem en directe des de la Fundació Miró, a Barcelona, amb Kindrill, per parlar amb ells de tecnologia. Aquest divendres, dia 2, a la Fundació Miró, amb Kindrill.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Con el buen tiempo, hacer el plan 1-2-3 es fácil y seguro con registro sanitario, y en solo 3 semanas podrás adelgazar de 4 a 7 kilos.
De Triple Acción, limpia, renueva y adelgaza sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio, y en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
Te deshinchas, ganas salud, reduces kilos y volumen y es apto para todos. La primera semana limpiamos.
Bajamos ya 2 kilos, te despides del estreñimiento con los sobres de piña.
La segunda semana renuevas.
Sobres de naranja, regulas tu tránsito y 3 centímetros menos de barriga.
Y la tercera semana, las cápsulas captagrasas.
Saciantes y te calman la ansiedad. Notarás ya la pérdida de grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Llama ya al 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1-2-3, 3 regalazos. El gel adelgazante con rolones, más las 3 infusiones detox, más drena, más lipo, y también una caja de galletas dietéticas ecológicas para bajar de talla y peso. Envío gratis por mensajería y adelgaza de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650-51-52-53.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España, la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué 1 de cada 3 jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si no te enteras en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde viene?
Reflexionat sobre la vostra imatge, la imatge que projecteu, la imatge que doneu? Doncs mira, hi ha moltes preguntes que ens podem fer davant de tot això. El que ens dona la imatge, aquesta imatge que projectem, sobretot si no coneixem a la persona, és una primera impressió. Això està clar, no? I clar, d'això et pots fer una altra pregunta, si vols aprofundir una mica més. Si som víctimes d'una societat superficial que jutja les persones més per la imatge que per la seva valia. Jo fins i tot m'atreviria a donar una primera resposta, però primer li donaré la benvinguda a la Marta González, presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Sense Afins. Marta, ¿cómo estás? Buenos días, o buenas tardes, o buenos mediodías, o buenos lo que te apetezca, pero bienvenida.
Hola, muchas gracias, querido José Miguel, siempre tan amable. Pues muchas gracias y bien hallado.
Pues mira, yo decía que me iba a atrever a responder a esa pregunta diciendo que en principio juzgamos por la imagen hasta que conocemos a las personas.
Claro, pero tú lo primero que haces cuando no conoces a alguien, te van a presentar a alguien, o has quedado con alguien que no conoces, lo primero que haces es ver su imagen. Y en cuestión de segundos, te haces una imagen, valga la redundancia, de a lo mejor de esa persona con, porque va vestida de una manera, porque se camina de una manera, tiene una cara con una expresión cual o tal, ¿eh? Y entonces, a veces esa primera impresión es injusta, pero es la primera que nos queda. Y a veces cuesta, y no tenemos la oportunidad de modificarla, ¿eh?
Hombre,
¿estás de acuerdo?
¿De modificar a nosotros como observadores o el que la proyecta?
El que la proyecta. Porque claro, el que observa, mira a esa persona y en función de unos parámetros, de una cultura, de unos valores que tiene interiorizados, pues juzga. Al final juzgamos. Bueno, no debemos juzgar, pero juzgamos, ¿no?
Es que pues también, persona... Marta, hay que ser consciente. Aquí entraríamos en un debate y en un abanico importante. Hay que ser consciente de dónde vas y qué imagen vas a llevar. O sea, una cosa es como a ti te guste vestir en el día a día de forma informal y otra cosa es si vas a una entrevista de trabajo, si vas a la empresa en función de qué empresa, si eres, yo qué sé, por decir algo, conductor de auto... Ah, no, van con uniforme. Pues si no fueras con uniforme. O sea, también hay que ser un poco consciente de esto. La imagen... ha de adaptarse también.
Claro, efectivamente. Lo que tú has dicho, los que van con uniforme, al final la imagen se crea a través de la palabra, de lo que te dices. El que va con uniforme, como va todo el mundo igual, es una cosa uniforme, valga la redundancia otra vez, pues no, ahí no te haces una imagen. Solamente te haces una imagen en conforme te trata esa persona a ti cuando tú te diriges a ella, ¿eh? Pero cuando tú no hablas y ves esa imagen de esa persona, pues es distinto. Entonces, bueno, es muy importante la primera impresión. Es verdad, somos víctimas de una sociedad, como tú has dicho, superficial. Pues sí, todo el mundo intenta guardar una imagen. Todos intentamos dar una imagen que a veces no es la real. Queremos aparentar algo que no es. Aparentar en el sentido de que a lo mejor tú eres de una manera, pero quieres parecer otra e intentas pues dar esa otra. Pero claro, luego con el trato uno se da cuenta que la imagen esa no es la auténtica. Entonces, claro, la huella esa indeleble que nos deja la primera impresión, a veces la segunda oportunidad, bueno, si la tenemos, estupenda, pero si no, pues nos cuesta mucho de levantar, ¿no? Mm. Somos conscientes de que pues que hay que aprovechar las ventajas de esa realidad para evitar ser víctimas de un descuido y a veces que es imposible borrar, porque a veces, pues eso, imagínate, tú ves a alguien, esto es una cosa que se ve mucho en los coches, voy a dar una imagen que mucha gente va a darse reirá. La gente que se mete el dedo en la nariz en los semáforos. Todavía hay mucha gente que están en los semáforos grandes que se ponga verde y tienen el dedo en la nariz. Yo esa persona no la conozco, pero cuando la veo pienso, uy, qué horror. ¿Sabes?
Hombre.
Por ejemplo.
Si tienes ahí un cuadro que hay que descolgar, pues a veces molesta y aprovechas antes de que ir estornudando por la calle, pues aprovechas y haces una limpieza en la galería, ¿no? Digo yo, ¿no?
Sí. Entonces, claro, son...
A veces es un poco inconsciente eso también.
Claro, es un acto reflejo que a lo mejor tenemos aprendido cuando somos pequeños que no nos han advertido lo suficiente de que eso no se hace, al menos no se hace en público, por lo menos, ¿no? Y bueno, pues lo tenemos interiorizado. Entonces, claro, que quienes contemplan son quienes forjan esa imagen a veces, ¿no? Y no crees que a veces pues uno dice, sí, tal persona, tú, cuando a ti te preguntan, sí, es tal, tal, no la conozco demasiado, pero... ¿Esto no te suena?
De que sí, hombre, personas, es una de esas frases, ¿eh? Que sí, claro, es y que recurrente.
Pues, si no la conoces demasiado, ¿por qué hablas de esa persona si no la conoces demasiado? ¿Cómo que te atreves a decir que te parece que es así de otra manera? Bueno, nos puede parecer muchas cosas, ¿no te parece?
Bueno, porque a veces es inevitable sacar un prejuicio, y es verdad, tienes razón ahí, pero esto que estás comentando es muy humano, lamentablemente.
Claro, claro, es que es inevitable, ¿no? Que las personas... Claro, en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno, pues la gente hace pues aprecio y desprecio y reputación de otras cosas que a lo mejor pues otros no tenemos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es innegable que la importancia de la imagen personal y profesional y corporativa, porque al final, ¿quiénes hacen las empresas? Las corporaciones las conforman personas. Bueno, ahora con la inteligencia
artificial, sí.
Artificial, ya no vamos a decir, ya no me atrevo a decir nada, porque a lo mejor aparecen aquí monstruitos estos de metal y de.
ala, ¿eh? No seas catastrofista, ¿qué va?
No, no soy catastrófica.
Lo que es importante es que las empresas cada vez ponen más celo en su imagen. Y eso sería una imagen corporativa de lo que es la empresa, dónde se mete, qué publicita, qué no publicita, dónde lo hace y dónde deja de hacerlo.
Exacto, y tú cuando estás trabajando, tú estás representándote no a José Miguel Cruz, sino que estás representando a la COPE.
Sí, a COPE Cataluña, correcto. COPE, pero como no me ven, aquí dentro yo solo hablo.
Claro, claro. Es que oye, que la palabra forja también imágenes. A veces nos imaginamos a una persona por la voz, por el tono de voz, por las palabras que nos dice, por la manera en que se dirige a nosotros. Pero tú, por ejemplo, pues claro, en ese momento tú estás representando a una empresa. Cuando tú sales de COPE, eres una persona, entre comillas, anónima, que te representas a ti. Pero, en el fondo, si yo sé que tú estás trabajando en una empresa, siempre veré que, hombre, tienes que defender los valores de la empresa también, porque al final estamos defendiendo los valores de nuestra empresa. Queramos o no, vivimos en nuestra empresa. ¿Eh? No podemos denostar algo que al final estamos defendiendo a horas, por lo menos, a tiempo parcial de nuestra vida, pero que no se puede hacer, porque esto, bueno, pues ya pasó una vez en Estados Unidos un directivo de Coca-Cola que se fue a una fiesta y lo pillaron bebiendo Pepsi-Cola. Entonces tiene una foto, pues claro, ahora todo el mundo hace fotos. Entonces lo echaron, porque una de las cláusulas que tiene en su contrato de trabajo es que no puede beber Coca-Cola. Bueno, pues, oye, a ver si es un poco más espabilado, porque claro, esas cosas no se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Pues, en fin, esto es una metedura de pata importante, sí, la verdad es que sí.
Sí, claro, si tú eres un alto directivo, tú puedes hacer muchas cosas para que te traigan Coca-Colas en casa de un amigo o de un conocido. Oye, traen un camión, ya hablaremos mañana de cómo lo hacemos, ¿no te parece? Tienes la potestad para hacerlo. Entonces, bueno, pues, estamos en una sociedad en la que la imagen es muy valorada. Y claro, yo diría que es lo más valorado, ¿no? Que todo el mundo intenta, pues, siempre pues ir vestido. De una manera, el ir vestido a la moda, el seguir las tendencias, es querer guardar una imagen y una imagen homogénea y una imagen de pertenencia a un sector, a un club o a un grupo social. Porque, por ejemplo, pues las tribus urbanas van vestidas de una manera determinada.
Sí, sí.
Los equipos de fútbol, tú les has dicho, los uniformes de los, por ejemplo, de los empleados de transporte de Barcelona, Transportes Metropolitanos de Barcelona, van vestidos de una determinada forma. Bueno, pues todo eso hace que nuestra imagen se forje. Los médicos van vestidos normalmente con bata blanca o con pijama blanco o con algo que les distingue de otras personas que están en el alrededor.
Bueno,
¿no?
Pero un médico puede ser punky.
Sí, pero en el momento que está en el hospital tiene que ir vestido de como
o que le guste ir a conciertos de thrash metal y no sé, sí, puede pasar. Entonces, claro, cuando te lo encuentres, ostras, este es el doctor que me va a operar. Igual, ¿te puede pasar eso? Es decir, juzgamos por la camiseta que lleva de un grupo thrash metal super hardcore y decimos, ostras, caray, este señor, igual... ¿Podemos llegar a juzgar por eso, Marta?
Sí, claro, podemos juzgar.
¿Sus habilidades pueden estar condicionadas, tanto es así por eso?
Claro, porque tú dices, este señor o esta persona, esta señora, ¿tendrá las capacidades plenas para poderme operar? Y si se encuentra un problema, porque a veces uno abre y se encuentra con un problema, ¿sabrá poder resolver el problema? Bueno, pues claro, hay que darle un voto de confianza, porque le guste esa música no quiere decir que esa persona no sea suficientemente inteligente, no esté suficientemente preparada, en fin, lo que pasa es que tenemos la idea de que el médico, por ejemplo, el sanitario que nos atiende, sí que tiene que ser una persona seria, una persona con unas actitudes y unos gustos quizá un poco estereotipados, ¿no? ¿Y por qué no le puede gustar otra cosa distinta?
Eso digo yo. Bueno,
igual que a ti te puede gustar. Imagínate que a ti te gusta mucho la música clásica y la gente que te sigue...
Me encanta.
¿Cómo puede ser que José Miguel le guste la música clásica? A lo mejor te gusta pues mucho...
Con la pinta de rockero que tengo, ¿cómo me gusta tanto? Escucho al Pirata y su banda toda la mañana.
Podría ser, ¿por qué no?
Marta, un besazo muy grande, cuídate mucho.
Un beso. Adiós.
Adéu. Doncs hem parlat de la imatge. No sé si jutgem o no jutgem per aquestes primeres impressions, a vegades molt humà, massa humà, i massa vegades per instint, en aquest cas. Recordeu que totes les xerrades que hem fet a Herrera com a COPE a migdia, aquí a COPE, doncs les podeu recuperar i tornar a sentir a la web de la casa, cope.cat. cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Allà podreu tornar a sentir i recuperar doncs, les temàtiques del programa. Ara arribem a les dues i continuo explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.